Bueno, i continuem a la 92.2, a Ràdio Vila-real, i esta vegada tinc, en vez d'una convidada, dos. Ana Belén de Edo, senadora del Partit Socialista, bon dia.
Bon dia.
I Sabina Escrig, a la que coneixem més, evidentment, diputada autonòmica del Partit Socialista i portaveu adjunta. Bon dia.
Molt bon dia, Susana, moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer estar així a ma casa.
I tant. Com a que... s'han convidat a les dues juntes perquè en este cas hi han coses que han tractat cada una per la seva banda, però que tenen molt a veure. Per la seva part, Ana Belén Edo va reunir en Maria Rodríguez, que és vicepresidenta del Consell de Joventut d'Espanya, no?
Sí, així és. Soc membre de la Comissió de Joventut en el Senat i la setmana passada vam estar reunits amb la vicepresidenta per tractar temes que afecten a la joventut, que evidentment va ficar palès pues, el tema de la pobresa juvenil, no? El tema dels salaris precaris, el tema del lloguer, de la problemàtica que tenen per poder llogar vivendes i l'emancipació dels jovens, així com també que quan parlem d'addiccions en el tema juvenil està el tema de la ludopatia, no? Que
clar,
de veritat el Consell de la Joventut Nacional els està preocupant moltíssim, així com també la salut mental. Jo em vaig quedar un poc quan ho comentàvem, no? Hi ha coses que no, a vegades no li dones la importància o penses que no és un tema molt important o que afecta molt a aquests sectors de la població, i sí que és veritat que en el tema de la salut mental vam estar parlant com a, per exemple, que el suïcidi és un de la primera causa de mort entre la joventut, i sí que és veritat que va ser una reunió molt fructífera on se van ficar damunt de la taula per a després traslladar-lo a proposicions i a propostes i a iniciatives per al tema de la joventut. La joventut és el futur, però també és el present. I sobretot, jo que soc d'un poble menudet, la joventut és el futur de cara a lluitar contra el despoblament en l'interior de Castelló, per exemple, que és una de les províncies més afectades per el tema del despoblament a nivell nacional. Vale. Entonces, sí que és cert que des del govern d'Espanya, i així és el compromís, el tema de la joventut és cabdal, és importantíssim, perquè, com he dit, és el futur i el present.
Bueno, nosaltres, després de 5 anys en les Corts Valencianes, el primer pacte del Botànic ja era el segon pacte del Botànic, del que estem molt orgullosos, i a més els valencians i valencianes van refrendar en abril de l'any passat aquest pacte, per això l'han pogut renovar, pues la gent jove ha sigut una prioritat també per als partits que estan al Botànic, no? Per el Partit Socialista, per a Compromís i per a Podem. Miren, quan van arribar fa 5 anys al govern valencià, la taxa d'atur en la gent jove quan governava el Partit Popular era del 51%. Nosaltres, el Botànic, en les seues mesures econòmiques, ha baixat aquesta taxa d'atur. Encara queda molt, molt per fer, però bueno, hem avançat. Miren, ara estan, ho dic per a que la gent jove que està arrendada, que té un alquiler, ara ni si les ajudes a l'arrendament per a gent jove, per a la gent i per a la gent jove, i crec que finalitza el 30 de març poder demanar la sol·licitud. Quan governava el Partit Popular ens va deixar 340 milions d'euros sense pagar en ajudes a l'arrendament. En la pitjor època de la crisi, nosaltres hem pagat aquests 340 milions d'euros i ara anualment se destinen més de 20 milions d'euros per al tema de l'arrendament. I el tema de molts estudiants, en l'època del Partit Popular, els estudiants universitaris tenien que abandonar els estudis perquè no podien pagar les taxes. Amb el govern del Botànic, el que van fer va ser pujar les beques i baixar les taxes universitàries. Aleshores, el que hem evitat és que els estudiants amb menys recursos econòmics tinguin que abandonar els estudis per una qüestió econòmica. Nosaltres sempre, les polítiques que fem des del Botànic són polítiques d'igualtat, que totes i tots tinguem les mateixes oportunitats, tinguem els recursos econòmics que tinguem. És superimportant. Per això que la joventut, tant per al govern del Botànic com per ara per al govern de la nació, són fonamental perquè són el futur de la nostra nació.
Mire, algo que ens preocupa molt era el fet de que s'emancipen, és a dir, que la joventut
clar
puga emancipar-se. Sobretot, mire, un jove necessita emancipar-se perquè si n'aprèn, d'alguna manera, ell mateix es dona compte que ha de conduir la seva vida. Però és que, a més, els pares tenen necessitat també. És dir, en aquest cas estem brindant a les famílies que puguen tindre llibertat. Imagines, un matrimoni arriba als 60 anys i té que seguir mantenint a fills de 30 anys en casa. És dir, jo penso que aquesta mesura també beneficia a les famílies i dona qualitat de vida a les persones que ja no són majors com per quedar-se en casa i tenen ganes d'una segona vida també.
És fonamental per a iniciar un projecte de vida, per a iniciar el teu camí a la vida, tindre un sostre, tindre una casa. I per això l'aposta tenim abans habitatge estava dintre de la Conselleria de Territori i aquest botànic en aquesta legislatura li hem donat un grau més i ara és una conselleria que la porta el vicepresident segon Dalmau, el vicepresident Dalmau del govern de la Generalitat Valenciana, perquè és prioritari. És prioritari donar oportunitats a la gent jove, donar oportunitats perquè puguen eixir de casa i perquè es comencen el seu projecte de vida. Per això és tan important aquestes ajudes a l'arrendament, tant per a les famílies, tant per als joves, i superimportant pagar-les, perquè el que no és possible és el que passava abans, no? Que en els pitjors anys de la crisi, en tant desnonaments que n'hi haven, perdó, se degueren a les famílies i a la gent jove 340 milions d'euros. És que és molt greu. És molt greu. I per això nosaltres és una prioritat l'habitatge, com el tema de treballar contra l'atur juvenil, contra tot l'atur, però també contra l'atur juvenil, perquè era el que tenia la taxa més elevada, i donar oportunitats d'estudi als joves, a les joves i als jovens, que no per una qüestió econòmica tinguin que abandonar els estudis. És fonamental. Formar-se és fonamental.
Parlem de l'emancipació, que és bo també per la convivència familiar, però també algo que vostè ha estat tractant ara en el Senat, que era la pobresa juvenil. Mire, en este govern he sentit, encara no he eixit el projecte de llei, però he sentit el que tindrem una quantitat mínima per a tot el món, i jo suposo que també incluirà a la joventut, no?
Sí, de fet, se parla sempre de la renda vital per a que la gent, evidentment, no patisque les penúries de la crisi, no? I el tema de no poder tindre treball, i agarrant un poc el fil també de les polítiques que s'estan duent a terme, el tema, per exemple, de la pujada del salari mínim interprofessional a 950 sí. euros, la joventut ha sigut un dels més beneficiats. Tot el món que cobrava el salari mínim, que estava per baix d'un salari que considerem digne, ha sigut beneficiat, però sobretot la joventut, perquè eren els que més tenien el sou, un salari precari.
Sí,
un
treball precari. Com a que la gent que ja tenia una edat tenia un salari establit, que sí que segurament per els anys que portaven i per a més el que estaven desempenyant ja tenien un salari més bo, però sí que és cert que els contractes nous, els més beneficiats...
Entraven en el mercat laboral, sí, evidentment entraven en unes condicions de salari mínim tots, pràcticament tots.
Estem parlant també de que ha baixat l'atur en la joventut del 51% que apuntava vostè, Sabina, però estem anant molts dels treballs precaris o encara estem en treballs precaris damunt?
És que el que tenim que estar lluitant i el que lluitem nosaltres és que tinguin uns treballs dignes en uns sous dignes, perquè tindre un treball precari i tindre un sou que al final eres treballador o ets treballador o treballadora i damunt eres pobre perquè no pots acabar ni al final de mes, això és una lluita de l'esquerra. I clar que sí. Això és el que ha dit la senadora Ana Belén, augmentar els 950 euros del salari mínim, ojalà a poc puguem augmentar aquest salari mínim, perquè això dona força i dignitat a totes les famílies.
Sí, mire, lo del salari mínim, hi hauria també que donar un passet més, és dir, perquè clar, un salari mínim de 950 euros en les hores que s'establixen, però quan són menys quantitats d'hores és quan entrem en treballs precaris.
Claro, és la proporcionalitat de les hores treballades al sou, que, claro, és que això és proporcional. Clar, a menys hores treballades, pues el sou es reduís, però que tenim que lluitar contra això. N'hi ha gent que sí que vol treballar només, n'hi ha estudiants que diuen, jo estic estudiant i només vull treballar 4 hores, no puc treballar 8 hores al dia, però aquell que vulgui estudiar i treballar 8 hores al dia té que tindre un sou digne, i té que tindre un sou digne els estudiants com les famílies. El que no podem tindre són treballadors pobres com durant primers anys de la crisi hem tingut.
Emancipació, treballs precaris, un sou mínim i algo que també ens preocupa molt i que és veritat que quan se plantegen les ludopaties, que són dures, veure, és un poc allò de salut mental. La salut mental és una cosa que hem de... Jo m'alegra que se treballi perquè el fet de que tingueren pobresa, que no pogueren emancipar-se, els feia caure d'alguna manera
en addiccions.
I per tant la salut mental sí que és algo que ho hauríem de posar com a valor i hauria de ser lo normal.
La salut mental va ser un valor afegit fa 5 anys. Fa 5 anys, quan va començar el Botànic, la consellera Montón, Carmen Montón, era una prioritat per a ella, i l'actual consellera Anna Barceló ho ha continuat. És fonamental. Bueno, així a Vila-real tenim una experiència molt bona, que és Fundació Primavera abans, i ara és la Fundació Manantial, no? De treballar en aquelles persones de malalties mentals, perquè han sigut els grans abandonats. Els grans abandonats per l'administració.
Com a que antes de la crisi o no ho veiem, o no se donaven tant casos en gent jove, i com que mos sobrevé la crisi i no, jo pense que no vam estar en aquell moment a l'altura de poder abordar.
Faré una conseqüència de la crisi i del no poder, com estem comentant, tindre problemes per a poder desenvolupar-se a nivell vital la joventut, que te porta a temes, com bé has comentat, a temes d'addiccions, no? Tant el govern Botànic com el govern nacional també estan ara treballant pel tema de regular, per exemple, que no estiguin prop de col·legis, instituts, les cases d'apostes. Vull dir que sí que és un problema que és evident i en el que van a fer-se mesures de regulació per evitar que la joventut i la gent en general caiguin en aquestes addiccions, perquè en una casa, quan s'ha patit, la veritat és que, igual com el tema d'altres addiccions, com pot ser les drogues o demés, pot acabar trencant una família i desestructurant aquesta família. Vull dir que sí que és cert que s'ha de ficar en l'agenda de manera prioritària per a lluitar en tot tipus d'addiccions, que altres ja venien molt més treballades o perquè arrastràvem de molts més temps, però que sí que és veritat que la ludopatia està cada vegada més potenciada, possiblement, a lo millor per la proximitat d'aquestes cases d'apostes que han proliferat moltíssim en les ciutats. S'està donant cada vegada més en la joventut, sobretot.
Clar, nosaltres en l'anterior legislatura ho vam abordar, el que passa és que la llei ja estava preparada, van vindre les eleccions autonòmiques, aleshores les lleis decauen, si no s'han aprovat, decauen els projectes de llei. Ha sigut una prioritat, també ara, el projecte de llei ja està dintre de les Corts, s'han presentat les esmenes, els diferents grups parlamentaris han presentat les esmenes i ara pues, està en el procediment de passar per la comissió, després passar per ple i aprovar la llei del joc, que és fonamental, tant com ha dit la senadora, del tema de regular la instal·lació de sales de joc, com regular el que està passant en internet, perquè n'hi ha molta gent jove que aposta a través d'internet, i tot això es té que regular perquè és una addicció, i és l'addicció i és la malaltia del segle XXI, i tenim que lluitar, i les administracions estan per això, per afrontar els problemes i per a posar les màximes solucions, i el que tenim que evitar és que cada vegada n'hi hagi més persones addictes al joc, a qualsevol addicció, perquè és el que ha dit la senadora, és que destruïssin famílies, la droga destruïa famílies, destruïa famílies, i ara el que és el joc també destruïs famílies.
En aquest cas estem s'està abordant i s'ha taula a parlar de la quantitat de problemes que han hagut familiars derivats de la crisi i de lo que de les mesures que tenen que prendre per anar pel·lent aquests efectes. Mire, parlant de problemes que s'han d'abordar, de crisis que s'han d'abordar, se van reunir. El govern d'Espanya se reunís i el titular és: se reunís el govern d'Espanya en el govern català.
Sí, clar que sí. Una mesa, que és el que se va quedar, una mesa per a parlar, per a dialogar. L'enfrontament no arriba a cap lloc. Mai. Això divideix, en vez de aunar esfuerzos y aunar posturas. El que no es posible es que no se puguen sentar en una taula para dialogar, para beneficiar a los catalanes y catalanes y beneficiar a los españoles y a las españoles, que es el que volem. És el que volem, perquè el que ha fet el Partit Popular durant els anys de govern del senyor Rajoy ha sigut augmentar l'independentisme a Catalunya mentre s'ha governat la dreta. I és aixina. I nosaltres el que volem és que arribem a un acord, i jo crec que la mesa de negociació és l'inici. Ja ho va dir el president del govern en la sessió a les Corts Generals, ho va dir en la sessió de control. No va ser fàcil. No va ser gens fàcil arribar a acords, perquè estem en extrems i en postures molt allunyades, però parlant i dialogant és com anem ajuntant aquestes postures per arribar a un acord. El que no podem estar és en separació i és en les postures tan separades, i és un enfrontament que a alguns els agrada molt, de catalans contra espanyols i espanyols contra catalans, i no és aixina, perquè per damunt de tot estan les persones. Sí, mira, i a Catalunya n'hi ha gent que és independentista, però també n'hi ha moltíssima gent que és tot el contrari. Aleshores, se tenen que arribar a postures, i els catalans i tant Esquerra de Catalunya, sí,
Esquerra Republicana de Catalunya
i Junts per Catalunya, pues tindran que veure també que n'hi ha més catalans també que no volen les seues postures. Aleshores, la mesa de negociació és això, és per a dialogar i per arribar a pactes i per arribar a acords que beneficien a tots. Això és el que tenen que buscar.
Vostè en el Senat, en contra que n'hi ha enfrontaments?
Sobre el tema de... Sí, a veure, hi ha postures diferents, entre altres coses, per la dreta, el Partit Popular, Ciutadans i Vox. No sé si entenen la pluralitat d'Espanya, no? A vegades jo ho qüestiono, i la veritat és que Espanya és plural. Tenim moltes cultures, tenim moltes llengües, i en això, que és una riquea, jo crec que és una riquea tindre tantes cultures dins de la unitat d'Espanya. Sí que és cert que el que s'ha fet fins ara, ni tant l'enfrontament ni l'aplicació del 155 quan se va aplicar, ha solucionat res. Entonces, tenim que sentar-nos en una taula bilateral on se fiqui tot damunt de la taula i on se traguen solucions, perquè, com deia la companya, com deia Sabina, és cert, el 50% de la població catalana no està d'acord tampoc en la independència. Si mires els resultats, el Parlament hi ha un resultat, però sí que és veritat que socialment la majoria de la gent no vol la independència. Entonces, ens hem de sentar, s'ha de tractar tot ben tractat, no serà fàcil, perquè crec que el problema s'ha enquistat moltíssim, perquè ja convenia als governs del Partit Popular, inclús als governs de la
Generalitat. S'han radicalitzat postures.
Efectivament. Ja convenia que se parlara d'això i no se parlara d'altres coses, i ha arribat el moment en què s'ha radicalitzat tot i que ha arribat a un punt extrem.
Sí, però com que, mire, Sabina Escrig està més acostumbrada, doncs perquè ella va entrar primer en un govern municipal, on va ser el primer govern, que hi havia en aquell entonces quatre partits que tenien que entendre's, però vostè, per exemple, i després ara està en la Generalitat, que també hi ha, d'alguna manera, n'hi ha tres partits, però un partit són confluències, com és Compromís, per exemple, que ells també tenen que... És dir, ells sí estan acostumbrats a estar en partits que dialoguen, però vostè des del Senat, per exemple, això ha sigut el que està passant en aquesta legislatura, no ha passat mai. És a dir, la pluralitat que en aquest moment tenen al Senat, per això li diria quina... No,
en el Senat i en el Congrés, i sí que és veritat que és el que ens ha abocat... O sigui, la gent va parlar, se van fer les eleccions, i la gent ha demanat diàleg i enteniment per poder governar el seu país.
Sí, però quan vostès fan intervencions al Senat, sí que, mira, el que ens arriba a nosaltres, el que nosaltres veiem és crispació, és a dir, postures molt enfrentades.
Sí, les postures, per lo que hem dit, perquè s'han radicalitzat. Entonces, està la gent que no entén la pluralitat i que és un no a tot, i de fet el Partit Popular de lliçons en el tema de Catalunya ben poquetes, perquè en els 7 anys de govern del Partit Popular han hagut referèndums il·legals, han hagut el tema també d'una declaració unilateral d'independència, vull dir que no ha fet absolutament res per intentar baixar aquesta confrontació. Entonces, què ens queda? O l'enfrontament, que evidentment no ens porta a cap lloc, o el diàleg.
Sí, ells estan un poc en contra Esquerra de Catalunya i també de H. Bildu, és a dir, normalment sempre s'emparen a que no entenen com vostès que estan en el govern, d'alguna manera es tenen dins del paraigües, això és el que ells...
El que sí que tenim, a veure, des del govern nacional, el govern de Pedro Sánchez i de coalició, el que sí que tenim clar és que coneixem la realitat d'Espanya en el sentit com, que no anem a fer res que trenqui la unitat d'Espanya. Vull dir que també el president té molt clar fins on pot negociar, perquè té molt clar què vol, quina Espanya vol, no? I en ella, en l'Espanya que el president Pedro Sánchez vol, evidentment no passa per la independència de Catalunya.
I a tot això s'assenten en la mesa de negociacions i s'aprova el techo de gasto.
Ai, això sí que és important.
Per què és important, Sabina?
Home, és important perquè el lo que és el sostre de despesa, el techo de gasto, és l'inici d'uns nous pressupostos. No podem estar encara en els pressupostos de 2017. No podem estar en aquests pressupostos. Mire, si en l'any 2019 el Partit Popular, Ciutadans i els independentistes catalans hagueren votat que sí als pressupostos del govern central, el País Valencià, la Comunitat Valenciana, haguera augmentat. En el tema de les inversions, haguerem aplegat el 10%. Però és que haguerem arribat més diners al País Valencià, com mai haguerem arribat. Aleshores, nosaltres ara el que desitgem des de les Corts Valencianes, des del Govern Valencià, és que la Comunitat Valenciana, el País Valencià, estiga en el punt de mira del Govern Central. I sols en un govern d'esquerres segur que ho aconseguim. Per això és tan fonamental, no?, el diàleg, perquè també hi ha un diàleg directe que abans no n'hi havia entre els presidents de les comunitats autònomes i el president del govern i la ministra d'Hisenda. Estic segura que ha escoltat també els presidents i presidentes de les diferents comunitats autònomes, ha escoltat moltíssim la situació del País Valencià, perquè som la comunitat menys financiada de tot l'estat espanyol, que n'hi ha que reconèixer els milions de valencians i valencianes que vivim en esta terra i que l'estat espanyol té que donar-nos aquells recursos necessaris per a tirar endavant. S'estan fent molts esforços econòmics. El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, està fent esforços econòmics molt grans i si apleguen els diners que ens pertoquen als valencians i valencianes, podrem invertir-los en les persones, que és la màxima d'aquest govern. Aleshores, ara s'ha aprovat el techo de gasto a les Corts Generals, pressupost, el Partit Popular, Ciutadans, etc., la dreta, l'extrema dreta i Junts per Catalunya han votat que no. Han votat que no a molts espanyols i espanyoles, perquè això el que beneficiarà serà a la ciutadania de l'estat espanyol, a tots els espanyols i espanyoles, perquè necessitem uns pressupostos. Necessitem uns pressupostos socials que aposten per la gent, que aposten per les inversions, perquè també fer inversions significa ocupació, significa treball.
Coronavirus. Tindrem falles i Madalena?
Bueno, el tema del coronavirus, del COVID, ¿es? COVID-19. Bueno, el tenim està així. Hem d'escoltar el que es diu des de les administracions que són aquelles que saben el que està passant.
A més, estem molt ben informats, eh?
Molt bé.
Fernando Simó, director del Centre de Coordinació i Alertes d'Emergències Sanitàries, va donar rodes de premsa en funció de com van anar les coses.
Sí.
En principi, així, en la Comunitat Valenciana diuen que no tenien que passar al protocol de fase 2, que era, d'alguna manera, prendre més mesures. Estaven les coses prou bé.
Prou controlades.
I la sensació de por que tenia al principi, jo no la tinc. Vostès no sé si han vist...
Per a res. A més, ahir va estar així, si no recorde mal, va estar així la consellera de Sanitat,
sí.
Anna Barceló, va dir que la persona que estava en estos moments ingressada a l'Hospital La Plana, que tenia sintomatologia molt lleu,
sí.
I el que n'hi ha que fer és sempre escoltar a les administracions, sempre escoltar els portaveus de sanitat, els diferents portaveus de sanitat, que són els que estan informant i tenim que seguir les pautes que ens diuen des de les seves portavocies, no? Perquè el que tenim que fer és això, no? Seguir les instruccions que ens diuen des de sanitat. Tot estarà, si passem a fase 2, el tema de suspendre la Madalena o de suspendre les falles, però no és una qüestió del govern autonòmic, crec que és una qüestió del govern central el que té que decidir si se suspèn o no.
Seguir les instruccions. Mire, a més, jo les tinc així a les dues i vull aprofitar. N'hi ha eleccions en el País Basc, també en Galícia,
Sí.
I vostès han vist que Ciudadanos i el Partit Popular, d'alguna manera, no sé si també després tocarien la... Com si diguem, el bloc de dretes, d'alguna manera, vol unir-se. En este cas, Feijó ha dit que no, però al del País Basc, Alfonso Alonso, li han dit que si no estava d'acord...
Sí, de fet, l'han destituït com a, sí, 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 com a candidat.
I ella, sí, i ella ha renunciat a ser president, lògicament, del Partit Popular i del País Basc.
Jo crec que dins del Partit Popular ha guanyat l'extrema dreta. Ho dic com ho
sent. Se refereix al País Basc?
No, no, me refereix a nivell nacional. Dintre del Partit Popular ha guanyat l'extrema dreta perquè, mire, primer va ser Borja Semper, del País Basc, el que va abandonar el Partit Popular per la direcció que estava prenent el Partit Popular Nacional. I ara, carregar-se una persona dialogant, com ha sigut sempre Alonso, i posar a una persona molt extremada...
Carlos Iturgaiz.
Sí, ho està dient la senadora, Carlos Iturgaiz. Pues això és una mera demostració de que el Partit Popular està molt, molt desorientat, està anant-se'n cap a la dreta, sí, més dreta.
Este senyor va d'eurodiputat, però com a que no li quadrava el número que li van donar, va decidir deixar-se la política.
Mire quina preocupació, sí, per el País Basc, no? El van a posar per d'eurodiputat i diu, pues, si no vaig en el lloc que jo vaig, que vull que anar, pues me ho dice. I ara el recuperen. Bueno, pues ahí está la sombra de Aznar.
Apareixer, perquè evidentment és un tema que és del Partit Popular i nosaltres ho veiem des de fora, però la impressió que arriba a la ciutadania és que Alonso no està conforme de la manera, més que a lo millor en el fons, perquè el poder anar en coalició i demés pot afavorir-los electoralment, però sí que és cert que més en la manera, en la...
En les formes.
Ha sigut en les formes, sí, perquè pareix que no els havien tingut en compte.
En dos de les ciutats el que feien és que posaven de número 2 a 2 de Ciudadanos i, evidentment, quan una persona fa la llista, pues, al final, quan ho és cap, vol...
Sí, i que s'han pres moltes decisions des del PP nacional sense comptar en el PP basc. Entonces, és normal...
Cosa que no ha passat en Feijó.
Feijó té més poder.
Té més...
O posa el logotipo més menut. No?
Bueno, és de veres que Feijó el que ha fet és esborrar una miqueta la marca del Partit Popular, perquè sap que no és una marca bona en aquests moments. És que el Partit Popular està governant en l'extrema dreta.
Vostès han pensat alguna volta que posarien el logo del Partit Socialista més menut, o se sentirien vostès més importants que el Partit Socialista?
Mai. Nosaltres representem al Partit Socialista del País Valencià, el Partit Socialista Obrer Espanyol, i estem molt orgullosos d'això. Mai hem de amagar les nostres sigles, perquè és el que ens representa.
De fet, hem canviat de nom en 140 anys d'història que
Efectivament.
Tenim. Efectivament. Sempre hem sigut Partit Socialista Obrer Espanyol, vull dir que molts han tingut que modificar les sigles, canviar de nom, i nosaltres portem 140 anys d'història lluitant per la ciutadania, lluitant pels drets i les llibertats, i seguim com a Partit Socialista.
Un orgull.
Pues com a que tenim... Mos ha acabat el temps. Jo sé que és una conversa que ens dona a conèixer.
Continuarem.
Sí.
Se mos han quedat moltes coses.
Moltes coses, però això, que continuem, i sobretot de la trajectòria que tenen i els llogros, no, que cada una porta per la seva part, una a la Comunitat Valenciana i l'altra a nivell nacional, però això sí, abanderades per al Partit Socialista, no?
Clar que sí, sempre, sempre, i amb molt d'orgull.
Moltes gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.